yourself.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. L'espiritualitat, la natura i la cultura del Nepal amb el Club Més Amics. El Nepal i el Bhutan t'esperen. Vine amb nosaltres a conèixer els regnes de l'Himàlaia. Del 16 al 25 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Benvinguts, benvingudes de nou a la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel, on es comenta la litúrgia de la missa dominical. Gràcies per acompanyar-nos. Anem, doncs, a escoltar les lectures del tercer diumenge de Pasqua, que és el que litúrgicament celebrem avui. I ho farem amb els nostres convidats, que són la germana Victòria Molins i el germà Lluís Serra. Tot seguit els hi presentem. La germana Victòria Molins és teresiana. Hola, què tal? Benvinguda al programa,
Company de pàgina.
Sí, de Catalunya Cristiana.
De Catalunya Cristiana.
Molt bé, doncs contentíssims de tenir-los aquí també com a col·laboradors. Germà Lluís Serra és marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Com estem?
I també amb la joia del temps pasqual de compartir aquesta reflexió.
Sí, molt bé. Som a ple temps pasqual. Recordem doncs, que l'Àlex Alsina es cuida de la producció, en Toni Huguet porta la tècnica, Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge tercer de Pasqua és dels Fets dels Apòstols i del capítol 5è.
En aquells dies, els apòstols comparegueren davant en Sanedrí, i el gran sacerdot començà així el seu interrogat.
Us van prohibir severament d'ensenyar res més en el nom de Jesús, però vosaltres heu omplert Jerusalem de les vostres doctrines i voleu fer-nos culpables de la sang d'aquest home.
Pere i els apòstols contestaren.
Obeir Déu és primer que obeir els homes. El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, que vosaltres s'havíeu mort penjant-lo en el patíbul. La dreta de Déu l'ha enaltit com a cap davanter i salvador per concedir al poble d'Israel la conversió i el perdó dels pecats. Nosaltres en som testimonis, i n'és també testimoni l'Esperit Sant que Déu ha donat a tots els qui l'obeeixen.
Ells prohibiren als apòstols de parlar més en nom de Jesús i els deixaran anar. Els apòstols es retiraren del tribunal del Sanedrí contents que Déu els considerés dignes de ser maltractats pel nom de Jesús.
Primera persecució de cristians ordenada pel gran sacerdot i el Sanedrí, el tribunal jueu, que temien el poble favorable als apòstols. Bé, doncs, què els suggereix aquesta lectura com una interpretació litúrgica i de contingut teològic, sobretot, per als nostres dies? Qui vol començar?
Jo, si vols, el meu comentari és sempre... Per mi la paraula de Déu ha de ser portada a la vida d'actual. i és el que faig normalment cada dia amb la paraula de Déu. La porto a el que estem vivint. Jo aquí faria al·lusió a dues coses que m'interessen molt. Una, la de la desobediència civil, que està molt de moda i que en aquest moment és tan clar. Primer s'ha d'obeir a Déu que als homes, no? Van prohibir severament. Bé, això em sembla que és important en aquest moment, saber exactament quan estem desobeint civilment, si ho estem fent en nom de Jesús o en interessos propis. Això és la primera cosa. La segona és una que a mi sempre em frapa molt, no? Que és la de nosaltres en som testimonis. Si no som testimonis, no podem parlar, perquè la paraula nostra serà buida. Només sent testimonis. El Papa diu moltes vegades que nosaltres no hem de ser proselitistes, sinó hem de ser testimonis.
Germà Lluís,
és fàcil remarcar les mateixes frases, però sí que voldria dir especialment que obeir Déu és primer que obeir els homes, és una frase que l'hem d'interpretar molt correctament. És veritat que hi ha una desobediència, perquè hi ha una obediència superior, però hem d'estar molt segurs i fer un bon discerniment per saber que estem obeint Déu, perquè moltes vegades exacte, podem dir que obeïm Déu i en realitat obeïm els nostres interessos particulars. Però, efectivament, això és el que fa que els cristians o els creients en Jesús siguin incòmodes al poder civil, perquè hi ha un poder superior al poder civil. I amb això és una qüestió que, quan hi ha un conflicte, un cristià ha d'obeir abans Déu. I això, clar, relativitza el poder civil, que sempre té la tendència a ser un poder absolut. Uh-huh. Això és un tema interessant.
I no ho tenim clar, es veu, no? Nosaltres, cristians, potser...
Jo crec que sí, perquè la història ha succeït moltíssims casos que això és
evident. Però avui dia, sí?
Jo també crec que avui dia és evident. Uh-huh. També és evident, no? Uh-huh. Fins i tot acabaríem la frase dignes de ser maltractats en el nom de Jesús. Pensem al que ha passat aquesta Pasqua a Sri Lanka. Sí, sí. És a dir, la gent que anar a missa i jugar-se la vida en determinats llocs. Aquí sembla que, ui, quina incomoditat, ara m'hauré de posar l'abric per anar a missa i tal. Allà se la juguen, la vida. Per això la fe és d'una qualitat molt més contrastada, perquè quan et jugues una cosa, i és aquí on connecto també amb el que ha dit la Maria Victòria, no? de que som testimonis. Però també ser testimonis té una altra frase que no hem d'oblidar. També testimoni l'Esperit Sant. És a dir, que nosaltres no podem creure'ns que som els únics que som testimonis, sinó que la força d'esperit també testimonia a través nostra la força del Crist.
Què afegiríem algun d'aquestes paraules tan intenses que hem llegit? Hi ha algun missatge que realment n'hagin de prendre nota per a viure-ho com a cristians? Se'ls suggereix algun altre o què?
N'hi havia, van prohibir severament d'ensenyar. Contrasta molt amb la manera d'actuar de Jesús i, per tant, la manera d'actuar nostra, no? Per el que deies ara mateix, Lluís, jo veig que quan Jesús parla dels poders, sempre diu els poders d'aquesta terra dominen els homes, dominen. Entre vosaltres no ha de ser així. El que sigui el més... El primer ha de ser servidor de tots. Aleshores, aquesta paraula ja posa en contacte una manera de governar, eh? Prohibir severament, tal, en nom de que parleu... I la manera de governar nostra, el canvi que s'està produint a l'Església, a mi m'agrada molt, amb el papa francès, és precisament que és més servidora, no és tan controladora. Almenys el papa no vol que sigui tan controladora. Uh-huh. I aquí aquest prohibint severament em molesta molt a mi. Realment.
Aquí jo també veig que omplen Jerusalem de les doctrines, però no és només la doctrina el que provoca aquesta acció del tribunal, sinó la denúncia. Per exemple, quan el papa li fan una entrevista a l'avió i diu no és de cristians construir un mur, que és el que referia a Donald Trump, el mur entre Mèxic i Estats Units, és una denúncia. I aquesta denúncia només li pot portar problemes.
I li porta,
evidentment. És a dir, són d'aquests aspectes que a vegades per parlar, quan fas una denúncia, pots tenir realment una sèrie de problemes. I amb problemes amb el poder, aquest poder dels homes, que fa que no volen que ningú pugui denunciar. Això
nosaltres
seria un tema interessant.
Els cristians d'avui dia denunciem prou les situacions d'injustícia que veiem al nostre voltant, en tots els àmbits, eh? Què li sembla a vostè?
N'hi ha que sí, n'hi ha que no. Vull dir, el problema que sempre ens podem fer és la inspiració de l'esperit, i la segona qüestió que podíem dir és: estem disposats a pagar el preu, perquè al final som maltratats pel nom de Jesús, perquè també ens poden maltratar pels nostres propis errors, i a vegades no ho confonem.
Sí, però també jo penso que aquí a mi m'agradaria més ser maltratada que ser la veu del que clama en el desert. I jo denuncio bastant, però sóc la veu que clama en el desert. No, gairebé preferiria que em maltratessin en algun moment determinat.
Vostè ho ha fet, de denunciar públicament.
Cada vegada que puc, cada vegada que puc.
La gent, els implicats, diguem-ho així, no li renyen, no la persegueixen, no la insulten per fer-ho?
No, molt no. Sí,
bé, vostè és una institució aquí a Barcelona, la veritat.
Tant com institució no, sóc una...
Entengui'm, vostè és una persona que coneguda pel treball que fa.
Coneguda per una part. La part molt catalana, la part molt religiosa, però res més.
No, però per dir...
Gràcies a Déu.
Que no li renyen. Per què ha dit vostè això? Per què ha denunciat això? No ho fan, no?
Bueno, alguna vegada, però alguna no, vegada. Tampoc no. Tampoc
no. Amb amenaces, no, tampoc. No s'ha arribat al cas d'amenaces.
No, ni molt menys que va, no. No, normalment, no. Vull dir que caic bé, normalment, perquè tinc un altre vessant més així. Però, per una altra banda, a mi m'agradaria més que em fessin o cas o que em maltratessin, però no, que no. Que a vegades som la veu que clama i que ningú la sent, no?
Sí.
Que si la sent, doncs...
Perquè hi ha una tècnica que és silenciar les coses que no s'agraden. Això està passant moltes vegades, els mateixos mitjans de comunicació, a què donen importància, també. Qui es silencien? És a dir, què és el que estan silenciant?
Sí. Bé, continuem endavant i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és del llibre de l'Apocalipsi de Sant Joan i del capítol 5è.
Jo, Joan, tot mirant la visió, vaig sentir les veus d'una multitud d'àngels que rodejava el tron de Déu, junt amb els vivents i els ancians. Eren milers i miríades de miríades que cridaven: l'anyell que ha estat degollat és digne de rebre tot poder, riquesa, saviesa, força, honor, glòria i lloança. Després vaig sentir totes les criatures que hi ha al cel, a la terra, sota la terra i al mar, totes les que hi ha en aquells llocs, que deien: el qui seu al tron de l'anyell, sigui donada la lloança, l'honor, la glòria i el poder pels segles dels segles. Els quatre vivents responien: amén. I els ancians es prosternaren adorant.
Un passatge de la gran visió de Sant Joan. L'anyell és Jesús, que du les marques del seu suplici, però està dret, ressuscitat. L'anyell ha triomfat. L'Apocalipsi sempre costa de comentar, perquè són unes expressions a vegades tan llunyanes al nostre llenguatge quotidià, però és paraula de Déu i té un contingut per nosaltres. En tot cas, intentem esbrinar què ens diu Sant Joan aquí.
Jo faria dues observacions prèvies de l'Apocalipsi. Una, la paraula apocalipsi, moltes vegades la gent ho pot vincular, per exemple, al títol Apocalipsi Now, el títol d'una pel·lícula, com una cosa catastròfica, no? I apocalipsi, que vol dir, és revelació. És a dir, una revelació. I segon, una interpretació del llibre que sovint no es té en compte, és que és un llibre de litúrgia. En el fons s'està dient una litúrgia. Per exemple, el que tenim aquí és pura litúrgia. És a dir, la lloança, l'honor, la força, cridava miríades, és a dir, com una pregària, un moment de litúrgia, no? Després d'aquestes dues consideracions, jo diria que és interessant que en el cristianisme tinguem dues coses, que és la visió. Jo penso que ens fa falta visió, moltes vegades. I després saber escoltar, sentir les veus, és a dir, l'escolta. En la pregària, en la vida testimonial, en vida ordinària, ens fa falta visió. Cap on anem? Quina és la visió? Què és que estem veient? I després també escoltar molt.
Això no ho fem gaire, oi? O sí? Què els sembla? Escoltar.
Potser sí, potser a vegades ens costa.
Sí?
Jo, bueno, deixant de...
Digui, perquè m'ha cridat l'atenció aquesta insistència.
No, m'ha agradat molt
la teva
relació més teològica i litúrgica. Realment, jo, quan estava llegint això, pensava... A mi m'agrada també la nostra pregària, no només jo parlo molt amb Jesús, amb la tranquil·litat de que estic parlant amb el meu germà, amb el meu amic, però també, de tant en tant, aquella lluança, aquest donar glòria a Déu, és maco. I jo sí que diré una cosa que l'altre dia vaig llegir, comentant una cosa del Papa, que avui dia sí que necessitaríem, sobretot a la gent jove, a la gent que potser no té una cultura religiosa com teníem abans, perquè abans ho mamaven des de petits, no?, a casa nostra, pues el que no té, que féssim una adaptació de la paraula de Déu, perquè avui dia l'anyell, sobretot els que som de ciutat, no ens diu res, lo de l'anyell. Doncs sí, però l'anyell és el que va durar la vida per nosaltres. Ha estat degollat i és digne precisament perquè ha durat la vida per nosaltres. Aleshores, aquell regal de Déu, l'anyell de Déu és el regal que Déu ens ha fet amb el seu fill. Doncs traduir una mica tot aquest llenguatge que la litúrgia doncs, no diu res. Per què moltes vegades la litúrgia d'avui dia no diu res als joves? Perquè el llenguatge que no sé si és apocalíptic o no ho és, però realment és un llenguatge litúrgic. I sí que ha d'haver-hi ritu, clar, perquè el ritu és una cosa normal, fins i tot en la vida. Però aquesta traducció, d'alguna manera, al moment actual, sembla molt important, perquè la gent, si no, es quedarà amb quatre paraules que no entén.
Efectivament, no és fàcil, no és fàcil el tema d'interpretar això. És a dir, la Bíblia, quan diem el llibre de Bíblia, no és veritat. Són 72 llibres, és a dir, és una autèntica biblioteca. Bíblia és en plural llibres. Per tant, hi ha de cultures molt diferents, d'anys enormes de diferència, etc. És a dir, amb això cal una interpretació. Aquests clubs, podríem dir, de la paraula de Déu, del que significa una lecció divina per interpretar què vol dir el text, etc. Tot això requereix realment... hi ha parròquies que, per exemple, preparen, alguns grups preparen les lectures el diumenge següent intentar interpretant-les, descobrint el sentit, etc. No? Això, en realitat, si, per exemple, plantegéssim els sencians que diu aquí, els sencians, i féssim les pel·lícules modernes d'algunes sèries, la gent gran no sabria com funciona això. Hi ha molta gent jove que sap perfectament el significat de tots els personatges, però està allunyat d'aquests personatges o aquests símbols que eren doncs, molt més sentits, que són el tema de la Bíblia, per exemple. No? Què vol dir? Doncs que s'ha de fer aquesta pedagogia, aquesta catequesi, d'anar enriquint tot aquest simbolisme.
Sí, i això deixant de banda la falta de cultura religiosa, que en la nostra cultura també seria importantíssima per entendre fins i tot l'art. Com poden entendre l'art si no saben qui són els quatre vivents, per exemple, no? Sí, és molt important, però això seria una altra banda, no? Una altra cosa important, que és el tipus de cultura religiosa que té la gent jove d'avui dia.
A mi em va agradar molt, per exemple, durant la Setmana Santa, els últims dies, la Setmana Santa es va projectar a la façana de la Passió de la Sagrada Família, sí, durant mitja hora, amb unes paraules, una música i foc, i la llum, que anava il·luminant les diverses estàtues i els grups escultòrics. Fantàstic, com una excel·lent catequesi.
A més, respon a la idea de Gaudí, que els sants estan fora, no estan dins de l'Església.
I sobretot perquè s'ha de veure que la gent que passa pel carrer ho pugui veure.
Molt bé, doncs hauríem de continuar endavant perquè tenim un evangeli que és bastant llarg. Però abans recordem que estem fent aquesta tertúlia comentant les lectures de la missa del diumenge tercer de Pasqua amb la germana Victòria Molins, que és teresiana, i amb el germà Lluís Serra, marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Ara sí, l'evangeli de Sant Joan i del capítol 21.
En aquell temps, Jesús encara s'aparegué als deixebles vora el llac de Tiberíades. L'aparició fou així. Es trobaren plegats Simón Pere, Tomàs el Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simón Pere els digué:
me'n vaig a pescar.
Els altres respongueren:
nosaltres també hi venim.
Sortiren tots i pujaren a la barca, però aquella nit no pescaren res. Quan ja clarejava, Jesús s'aturava vora l'aigua, però els deixebles no el reconegueren. Ell els digué:
nois, no teniu res per menjar?
Li contestaren:
no.
Els digué:
tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu.
Ho feren així i ja no la podien treure de tant de peix com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere:
és el Senyor.
Així que Pere sentia aquestes paraules, es posà la roba que s'havia tret i es llançà a l'aigua. Els altres deixebles, que eren només a uns 90 metres de terra, vingueren amb la barca estirant la xarxa plena de peix. Quan baixaren a la terra, veieren un foc amb peix i pa coent-se sobre les brases. Jesús els diu:
porteu peixos els que acabeu de pescar.
Simón Pere pujà a la barca i estirà cap a terra la xarxa. Hi havia 153 peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no s'esquinçà. Jesús els digué:
veniu a esmorzar.
Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era. Ja ho sabien que era el Senyor. Jesús s'acostà, prengué el pa i els el donava. Igual va fer amb el peix. Era la tercera vegada que Jesús apareixia als deixebles després de ressuscitar d'entre els morts. Després d'esmorzar, Jesús diu a Simón Pere:
Simó, fill de Joan, m'estimes més que aquests?
Ell li contestà:
sí, Senyor, ja ho sabeu que us estimo.
Jesús li diu:
pastura els meus senyells.
Per segona vegada li diu Jesús:
Simó, fill de Joan, m'estimes?
Ell li contesta:
sí, Senyor, ja ho sabeu que us estimo.
Jesús li diu:
pastura les meves ovelles.
Per tercera vegada li diu Jesús:
Simó, fill de Joan, m'estimes?
Pere s'entristí que Jesús li preguntés per tercera vegada si l'estimava i li contestà:
Senyor, vos ho sabeu tot, ja ho sabeu que us estimo.
Li diu Jesús:
pastura les meves ovelles. T'ho dic amb tota veritat. Quan eres jove, et cenyies tu mateix i anaves on volies, però a les teves velleses obriràs les mans i un altre et cenyirà per portar-te allà on no vols.
Jesús li deia això per indicar com seria la mort amb què Pere havia de donar glòria a Déu. Després d'aquestes paraules, Jesús afegí:
vine amb mi.
Aparició de Jesús a 7 dels deixebles junt al llac de Tiberíades a la Galilea. Una escena que posa en evidència l'esterilitat dels esforços sense Jesús i l'eficàcia de la pesca quan es fa en nom del ressuscitat. I l'altra escena mostra el diàleg en què Jesús rehabilita Pere en la seva missió, malgrat li hagi negat 3 vegades. Tenim moltes coses a comentar perquè és bastant extensa aquesta lectura, però bé, a partir d'ara tenen la paraula germana Victòria. Germà Lluís, qui vulgui començar?
Comença tu, des de la part més teològica.
Una primera frase que em crida l'atenció és: els deixebles no el reconegueren. És a dir, no sempre és fàcil reconèixer Jesús o la presència de Déu a la pròpia vida. La segona cosa que em crida l'atenció és com uns homes tan avesats a la pesca fan cas d'un desconegut. Han passat tota la nit, no han fet res. I ara ve un i els hi dona la solució de la vida. Per l'altre cantó diu: tireu les xarxes a la dreta i pescareu. Com si no en sapiguessin. La humilitat. La humilitat d'acceptar un consell, un suggeriment d'una persona fins i tot desconeguda que pot ser la clau de la solució a la pròpia vida. Això també és un altre punt interessant.
A mi, una de les frases que sempre m'ha agradat molt en aquest evangeli... Bueno, els evangelis de Pasqua són preciosos, tots,
sí,
eh?
Bueno, sí, sí.
El de Maús, aquest, tots. I, a més, hi ha moltes protagonistes dones, també, aquí. Aquí no hi ha, però segurament hi havia. El que passa és que, com que ho han escrit els homes, doncs només hi ha homes. Però també hi hauria alguna dona aquí. I el moment aquest tan maco que Jesús, aquell que sempre diu que estimava Jesús, perquè sempre es veu ell com l'estimat de Jesús, diu: és el Senyor. I a mi és una frase que m'agrada molt pensar-la en molts moments de la meva vida, no? Quan me n'adono que és el Senyor? Perquè el Senyor no se m'apareix, no? Però se m'apareix en aquell pobre que està allà cada dia a la porta de l'església, o en el meu cas, Santa Anna, dins de l'església, no, molestant a la gent que a vegades entra i diu: això s'ha convertit en una cova de lladres, no? Perquè ja desapareixen els mòbils, etcètera, etcètera.
Ah, sí?
No? Clar, doncs què han de fer la gent marginada? Això és la marginació. D'alguna cosa han de viure, pobres. Doncs, i no és que digui jo que esté bé,
clar,
però...
Sí, sí.
Bé, això m'impressiona molt, quan diuen: és el Senyor. I comença ja una cosa que m'encanta. Ja fan una colla, comença l'església, la de veritat, o sigui, la que és comunitat. Jo me'n vaig a pescar, doncs anem amb tu. Aquestes dues primeres coses del fragment m'agraden molt. reconèixer el Senyor on sigui i com sigui, en el moment que sigui, i després viure junts aquesta presència.
Aquí sí. També hi ha una frase que és interessant, veniu a esmorzar. Sí. És a dir, en la vida cristiana, la comunitat cristiana, el sentit del banquet, de la taula, del compartir a la taula, és un tema important, és un tema molt important. És a dir, no és només el símbol eucarístic com a una pregària eucarística, diguéssim, a Déu, sinó també el crear comunitat. Moltes vegades les misses dominicals, un dels problemes que tenen és que no s'accentua prou el sentit de la comunitat. A vegades les misses a cada dia hi ha un banc, a tres o quatre bancs un altre, en comptes de dir, no, agrupem-nos i fem comunitat. No? Són sí, sí. Aspectes, per exemple, la Vic i jo pertanyem a un grup, o participem, no? A un grup, el divendres que ve toca, un grup del Raval, de comunitats religioses del Raval, i es comença amb una eucaristia i després es continua amb un sopar. És a dir, la taula com un lloc de pregària i de comunitat, de crear comunitat, no? I penso que això és molt important en la figura de Jesús, que es veu contínuament, no?
Sí, sí. Nosaltres també a Sant Ara, que celebrem cada mes els aniversaris de tots, tant voluntaris com acollits, els que durant aquest mes han celebrat el... Hi ha alguns d'aquells que mai havien celebrat el... Doncs primer comencem amb una eucaristia molt participada, molt senzilla per ells, i continuem amb la taula de participar. I, bueno, per mi és molt important. Però hi ha una part, la segona part d'aquest dos coses. Una, que m'agradava molt quan era jove. Jo, quan era jove, li deia molt a Jesús, tu saps que t'estimo, perquè, clar, jo era tan descabellada que era bastant difícil veure, no? Però tu ho saps, encara que les altres monges no ho saben i la superiora ja sé que no ho sap, però tu saps que t'estimo, no? Això m'agrada molt quan era jove. Però ara, quan soc vella, penso molt en aquest altre. Ai, quan era jove, jo feia el que em donava la gana. Ara que soc vella, pues segurament tindré que deixar que els altres facin amb mi, perquè ja em falta molt poc perquè estigui, si Déu no m'emporta abans, no? Doncs estaré també en mans d'altres, d'infermeres o de qui... I això s'ha d'anar preparant, eh? Els que tenim una certa edat, com tinc jo, que és una certa, molt certa, doncs hem de preparar-nos per això. Això ho deia molt el meu pare, que va morir als 92 anys, i recordo que els últims anys una persona d'una activitat molt gran ho deia molt. Recordava aquest text de Pere, no, ara he de deixar que uns altres em portin on jo no vulgui.
Clar.
Després aquest tema, que ja fent la part mística l'ha fet aquí, ella, doncs ara jo també diria un altre aspecte que seria interessant, que és, això hauria de fer pensar molt profundament al lideratge eclesial.
Sí.
El lideratge eclesial no es basa en el poder, sinó en l'amor. És a dir, tu pots ser un líder si estimes, i si no estimes, no. No ho diries d'exercir, perquè m'estimes. És a dir, la pregunta que fa no és fer tants doctorats o no. Estimes o no? Això és una qüestió. Després també varia la pregunta. La primera pregunta, més que aquest, la comparació. Que fins i tot, doncs... Però després ja no hi ha comparació, ja és tu sol. Varia la pregunta amb ells, les ovelles i tal, no? És a dir, són aspectes molt interessants i sobretot aquest lideratge espiritual i eclesial és a través de la força de l'amor.
Molt bé, doncs amb aquestes paraules hauríem de cloure el programa, que hem esmerçat els 30 minuts en comentar la litúrgia del diumenge tercer de Pasqua, i agraïm la col·laboració al germà Lluís Serra, gràcies.
Gràcies.
També a la germana Victòria Molins, gràcies. I al Toni Huguet, que ha fet possible la part tècnica. I a vostès, doncs, sàpiguen que els agraïm moltíssim, doncs, els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre la taula de l'Evangeli, que ens fan arribar a la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Ja saben que ens plau molt que restin en la sintonia de Ràdio Estel i també que diumenge vinent tornen a ser amb nosaltres. Comentarem per a vostès, encantats de fer-ho, les lectures del diumenge quart de Pasqua. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.